Ferran, i amb una jugada enrevessada Nuna li ha acabat perdent el control de la pilota, l'ha acabat recuperant, ha fet un llançament
fora de
qualsevol forma i era fora de temps.
Sí, sí, sí.
Era fora de temps, per tant, el Madrid, senyores i senyors, que vens l'infern serbi i que força el quart partit per aquells de la teoria de l'ascensió de Panther, doncs poden estar contents, però ara la qüestió és guanyar el partit en aquest quart partit. I compte, així acomiada l'Stark Arena al Real Madrid, camí de vestidors.
Molt bé, doncs el Madrid que allarga la sèrie, el proper partit és demà passat, sí. Dani?
Sí, sí, demà passat, una altra vegada aquí a l'Stark Arena amb un tot o res, perquè si el Madrid aconsegueix rascar aquesta segona victòria, compta també amb el partit que hi haurà al Palacio de los Deportes. Avui, deixa'm dir-ho, Joan Maria, molt determinant, Tavares, absolutament determinant, 26 punts.
Fins ara, Dani.
Fins ara.
Ja sabem a quina lliga se n'anirà a treballar Mateu Alemany, sàpem.
Sí, s'anirà a la Premier. Fa uns dies ho va comunicar el club, internament ja ho coneixíem, fins que avui ho ha fet públic el Barça amb aquest comunicat. Mateu Alemany està acabant de tancar un acord amb un club de la Premier. Falten els darrers, diguem-ho així, serrells, però tenia una oferta descomunal, ens asseguren, de la Premier League, i cap allà que se n'anirà, cap a aquesta lliga, Mateu Alemany. El Barça fitxarà per substituir-lo. Està negociant ja amb el seu substitut, encara no tenim aquest nom, però el Barça fitxarà per substituir aquesta figura de director esportiu mentre Mateu Alemany, com diem, se n'anirà cap a la Premier, si és que acaba tancant el contracte, tot fa pensar que sí, amb aquest equip de la Lliga Anglesa.
Si ho recordeu, al febrer ja va sortir el rumor que l'Aston Villa li havia plantejat una oferta multimilionària a Mateu Alemany. Llavors ell va haver de sortir en les prèvies d'algun partit a desmentir-ho i a dir que estaven centrats en la Lliga i en lluitar per Europa. Diria que encara estava viu el Barça a l'Europa League, però no era la primera vegada que el venien a buscar grans clubs europeus o clubs nou rics al futbol europeu, com per exemple l'Aston Villa. Veurem si aquesta és la destinació final, si és l'Aston Villa d'Emery o si és un altre equip de la Premier, però com diu el Saperes, l'oferta era irrebutjable i el president no ha tingut més remei, Joan Laporta, que dir-li no podem lluitar contra això, per tant, gràcies per la teva feina, compromete't a tancar el mercat que queda de fitxatges i molta sort, perquè això no es pot...
El que hem d'acabar de veure com negociarà Mateu, perquè si ha d'acabar de treballar pel Barça però fitxa per un equip, si és que no fitxa encara per aquest equip o s'incorpora a la finestra del mercat d'hivern, per dir-ho així, i encara tanca aquesta amb el Barça, no sé, veurem ara com, com
ho acaba de tancar. Molt ben explicat, sí, sí. Perquè negociar per dos equips alhora no
s'acaba d'entendre.
Clar, és que no pot ser. Tindria més sentit que quan s'acabés el mercat d'estiu es desvinculés del Barça, si és que l'ha de fer amb el Barça.
De totes maneres, per exemple, el cos tècnic ara mateix entenen que sí, que el mercat de moment, el que està obert, el que està iniciat per Mateu Alemany, doncs ell continua treballant i el vincle continua sent amb ell, és amb la persona amb la que estan treballant la planificació i amb la que continuaran planificant les properes setmanes. Això és ara mateix el que transmeten fons del cos tècnic.
Ara bé, no és la millor imatge que el teu director de futbol se'n vagi a una altra lliga i més un equip si s'acaba confirmant del nivell de l'estopida per més diners que hagin posat sobre la taula.
El tema és aquest, que deuen tenir una potència econòmica que tu ara no tens, però no és la millor notícia possible, no.
Molt bé, escolta, Aleix, et queixaràs, eh?
Vull dir,
aquí una mica d'un a zero, una mica de Mateu Alemany el 30 de juny, el Dami a Noeta... Que faci falta, tu demana.
El que faci falta, sí.
Tu demana...
Calla que no anem més enllà de la una amb tot el que hi ha,
Endavant. Tu sabràs. Companys, ho deixem aquí, eh? Una abraçada a tothom.
Una abraçada.
Adéu. Descanseu molt aquests dies. No sé si el vostre cap d'esports us dona 4 dies de festa com Xavi.
No podem parar aquí. No podem parar.
Ens retrobem el dia del derbi, eh? L'Espanyol Barça Cornellà al Prat, que... es jugarà el diumenge a les 9 de la nit. Re, 4 anuncis, i s'hi posa ja l'Aleix amb el Tu diràs, pendents de l'empat a 0 del Madrid contra la Real Societat, i de detallets d'aquest adeu de Mateu Alemany el 30 de juny com a director de futbol, i les conseqüències d'aquest 1-0 del Barça contra Osasuna. Vaja, que la nit esportiva de Catalunya continua al 100% com sempre. Els del Barça juga a RAC1, retrobem el dia del derbi. Bona nit.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1.
Gerard Romero,
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Fel. Picasso. Va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sembla que és espínic.
Ah, és spinning, ara.
Truca-la.
Sí, us ho truco. Sí,
posat a l'altaveu, ara.
Ai.
Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe spinning? Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure. Creu.
Digue'm, Irene, no, maca. Sí, és que et sento.
Irene, estem en directe, eh? En directe. No és cap broma.
Hòstia puta.
Home, que...
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC 1. Tots som 1. Tranquil·lament. Un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb Fiat. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament. Cada 15 dies a RAC més 1. Amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1.
Tantes coses a dir que es queda tan fort. Tens perdides tantes coses a dir que s'hagués d'explicar. Cops per recordar. Quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Deu i 37 minuts de la nit. Aquí seguim els esports de RAC1, canviem papers, tanquem el Barça a jugar a RAC1 i comença el Tu diràs d'aquest dimarts 2 de maig del 2023, una data sempre assenyalada al barcelonisme. Avui fa 14 anys del 2-6 al Santiago Bernabéu. No oblidéssim mai d'aquella nit històrica, amb aquella golejada espectacular que va tancar una lliga, la primera de Pep Guardiola a la banqueta del Barça. I a més, el Barça avui també pràcticament ha tancat una altra lliga, perquè ha fet un pas més cap a aquest títol de Xavi Hernández i de tota la plantilla després de guanyar per 1-0 l'Osasuna. Com no podia ser d'una altra manera, la lliga de l'1-0 avui s'ha guanyat 1-0 per acabar d'acostar-se encara més a aquest títol matemàtic. Li queden 5 punts al Barça per ser campió, però la notícia de la nit, més enllà del partit que tenim ara en joc entre la Reial Societat i el Reial Madrid, que podria costar el Barça encara més a la Lliga si el Madrid punxa, la notícia de la nit l'hem sabut fa només uns minuts i la llegíem ja al tram final de la transmissió del Barça jugar a RAC1. L'adeu de Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, que es desvincularà del club el pròxim 30 de juny. Per tant, li queden 2 mesos a Mateu Alemany per acabar de lligar tots els fitxatges de la temporada vinent. Perquè, segons el comunicat, Mateu Alemany s'ha compromès amb el Barça, tot i deixar-lo el dia 30 de juny i fitxar per un club de la Premier, com ara ens especificava el Saperes, s'ha compromès Mateu Alemany a tancar totes les incorporacions de cara a la pròxima temporada. Això no vol dir que Mateu Alemany, a partir del 1 de juliol, sigui pluriempleat, treballi en aquest club de la Premier i també amb el Barça. No, no. La idea és que Mateu Alemany tanqui la pròxima plantilla abans del 30 de juny. I, per tant, quan es desvinculi del Barça, ja tingui totes les carpetes tancades i lligades perquè el Barça de Xavi 2023-2024 pugui començar la pretemporada amb tota la plantilla feta. Se li ha girat feina, Mateu Alemany, si no en tenia, en 2 mesos ha de lligar i tancar tots els fitxatges que vol fer el club la pròxima temporada. N'hi ha un de molt gros, que comença per L i es diu Leo Messi. Per cert, avui el PSG, segons alguns mitjans francesos, l'han sancionat amb 2 setmanes sense sou i feina a Leo Messi, per haver marxat, l'endemà d'una derrota dolorosa del PSG, a l'Aràbia Saudita a un compromís que tenia i que no va poder dir que no al futbolista argentí. Per tant, una nit de moltes notícies, la victòria del Barça, l'adeu de Mateu Alemany, i en directe a Noeta tenim aquest Real Societat Real Madrid, anem a actualitzar-lo amb el Damià López, que el tenim allà al Real Arena. Hola, Dami.
Què tal, Aleix? Molt bona nit.
Bona nit. Com va el partit?
Molt bé. Doncs està sent un bon partit. Empat a 0. De moment el Madrid que no pot guanyar i tornar els 11 punts de diferència. Ha començat bé el Madrid, dominant, tot i les baixes, tancant la Real Societat en el seu camp. Dues oportunitats, una de Tchouaméni amb un xut de lluny i un cop de cap de Militao que han obligat a intervenir Ramiro, però a poc a poc la Real s'ha anat fent amb el partit. Recordem que la Real va quarta, ha jugat entre la Champions la temporada que ve, també un parell d'oportunitats, Sorlot i Silva, però a banda de la igualtat en ocasions, el Real està jugant millor, està tancant el Madrid, li està posant més ritme, i el cert és que, excepte Rodrigo, que està jugant amb total llibertat de moviments i està erigint-se en el líder en el camp, el Madrid ho està passant malament i fa aquella sensació que s'està coent el gol de la Real, però és veritat que en alguna contra, acompanyat d'Asensio, també la qualitat de Kroos, lògicament, el Madrid té bons jugadors, doncs pot passar qualsevol cosa. Partit obert, sensació de destensió madridista, mirant clarament cap a la final de Copa contra Osasuna i cap a l'eliminatòria contra el City. Espera't a l'eix que hi va la Real. Sorlot a la frontal, intentava regirar-se, i aquell ull permanent que pot caure el gol, i el Madrid deixant passar els minuts i esperant que arribi la final de dissabte. Camí del 40 de la primera part, empat a 0 aquí al Real Arena.
Estàs obert, Dami, qualsevol cosa ens avises des del Real Arena. Fins
doncs
ara.
Doncs espera't a l'eix que hi va el Madrid. Asensio, pilota per Rodrigo, res. És que és un partit molt obert, i on en qualsevol moment poden passar coses. És un 0-0 d'aquells distrets, però bé, aquí al Real Arena, pendents del partit, però també de Mateu Alemany, evidentment.
Clar que sí, perfecte. Ja tenim per aquí el Toni Padilla, company del diari Ara. Hola, Toni.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. L'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
Què tal?
Bona nit. Havia de venir l'Edupolo de Mundo Deportivo, però es troba malament, per tant, des d'aquí li enviem una abraçada, que es millori el més aviat possible. Res greu, vull dir, una gastroenteritis d'aquestes de cavall, des d'aquí que es millori i que pugui tornar quan abans millor. Amb vosaltres dos, i també amb el Saperes i amb tota la redacció d'Esports, que la tenim treballant a última hora, intentarem fer una tertúlia del que ha passat avui, no?, amb aquesta notícia d'última hora. Per cert, Mateu Alemany se n'anirà a l'Aston Villa, confirmat per RAC1. És el nou equip del director de futbol fins ara del Barça. Ja explicàvem abans que si busqueu a l'hemeroteca, al mes de febrer ja van sortir informacions en diversos mitjans que l'Aston Villa havia temptat Mateu Alemany per fitxar-lo i li havia fet una proposta astronòmica. En aquell moment, Mateu Alemany va haver de sortir al pas d'aquestes informacions que apuntaven l'oferta de l'Aston Villa, dient que ell estava treballant pel Barça i que estava molt tranquil amb tots aquests cants de sirena que tenia de la Premier League. Doncs bé, l'Aston Villa ha pujat l'oferta i al final s'ha fet amb els serveis de Mateu Alemany. A partir de l'1 de juliol, Mateu Alemany serà el nou director de futbol, director esportiu, secretari tècnic, digueu-li com vulgueu, de l'Aston Villa, que dirigeix Unai Emery. Per tant, treballarà colze a colze amb Unai Emery. I on encara hi juga, si ningú em desmenteix, Philippe Coutinho, a l'Aston Villa. No? Per
sí.
Tant, allà es trobarà amb ell.
Recordar que és un club que des de fa uns anys és de propietat de dos magnats, un d'Egipte i un d'Estats Units, el propietari del Milwaukee Bucks, també de la NBA, i que és un projecte molt ambiciós. L'Aston Villa, campió d'Europa en el seu moment, un club dels més històrics del Regne Unit, que ho ha passat malament i que aquest any està lluitant per jugar, intentarà ficar-se Champions, no crec que li arribi, però estarà en competicions europees la propera temporada. Però una inversió econòmica molt bèstia que ha portat a tenir, que tinguin una plantilla realment molt interessant amb jugadors molt importants. També hi ha Lucas Digne, un altre ex del Barça. L'hem quasi oblidat, el Lucas Digne, l'Àlex Moreno, l'exjugador del Betis, Emiliano Martínez, el Dibu.
El porter de l'Argentina.
És un molt bon equip, realment.
Sí, sí.
Que l'agafa Unai i fa el gran canvi, no? Perquè crec que quan l'agafa Unai, Toni estava... Sí. No sé si en descens, però en zona allò perillosa.
500, crec, i
el canvi de l'Emili és brutal, sí, sí.
És increïble. Bé, la notícia és molt sorprenent, no sé com us heu quedat, pel que sabem, i hem explicat a RAC1, el comunicat del club diu que Mateu Alemany el 30 de juny ho deixa, però que es compromet a fer totes les gestions necessàries per acabar de confeccionar la plantilla de la temporada vinent. I jo insisteixo en aquest detall que m'apuntaven. No vol dir que Mateu Alemany, a partir de l'1 de juliol, estigui treballant per l'Aston Villa i pel Barça. El compromís que ha agafat Mateu Alemany és que abans del 30 de juny deixarà tancades totes les carpetes per la pròxima temporada. El Barça començarà la pretemporada el 12-13 de juliol, aproximadament, a mitjans de juliol. Per tant, a 30 de juny la idea és tenir pràcticament totes les carpetes tancades o encarades, i que la nova figura que faci de Mateu Alemany, que deia el Roger que el Barça fitxarà, acabi de rematar potser algun serrell que quedi, no? Però totes les carpetes obertes, Mateu Alemany s'ha compromès a tancar-les abans del 30 de juny.
És estrany. Jo crec que quedarà molta feina per fer, entre altres coses, perquè la situació econòmica del Barça no el permetrà possiblement començar la pretemporada amb la plantilla al 100% tancada, i per tant és estrany que ho deixi tot fent, no? Jo crec que quedarà probablement molta feina per fer, i feina important. Per tant, s'haurà de veure realment com ho acaba de gestionar això el Barça, i em sorprèn que realment només sigui per un tema econòmic. És la sensació que tinc jo, que només per un tema econòmic realment el Mateu decideixi marxar i deixar un projecte com a del Barça per marxar a Aston Villa, no? No sé fins a quin punt...
No estem parlant de que et doblin o tripliquin el sou, eh? Estem parlant de molts més calés els que vam posar sobre la taula. Jo, no sé, a mi em faria dubtar, eh? Jo ara em poso el paper de Mateu Alemany, si a mi m'ofereixen, no sé la xifra exacta, eh? Però si m'ofereixen 5, 6, 7, 8 vegades més del que cobro actualment, no sé, eh? Com a mínim m'ho plantejaria, no?
Sí, el que es confirma és que el Barça darrerament res és normal. Tant les coses bones són alegries esbojarrades i els problemes són problemes sorprenents. És a dir, no és una situació que tirant de maroteca recordem. Que una persona amb un caràcter important com el director esportiu es desvinculi, pronunci que acabarà un mercat de fitxatges quan tècnicament no tindrà contracte. Entenc que potser aquí, ens hauran, insisteixo, crec que ens ho explicaran i tindrem més detalls les properes hores, però seria, la lògica seria que òbviament l'Aston Villa accepta que Mateu Alemany pugui estar supervisant el Barça fins que es tanqui el mercat, perquè si alguna cosa hem vist els darrers anys, i més amb una economia tan fràgil com és la del Barça, és que no pots tenir les carpetes ordenades el 30 de juny. És impossible, perquè el Barça...
Fins a l'últim dia, Barça.
En el passat, però ara més que mai, perquè és el mercat, encara has de demostrar davant de la Lliga que pots fitxar Messi, els límits salarials, retallar... Serà un autèntic exercici d'orfebreria tancar aquest mercat de fitxatges. Es tancarà segurament els tres dies d'agost. Llavors, és estrany. El que és evident és que no pot estar treballant per dos cops a la vegada. El que és evident és que no pot estar treballant pel Barça sense tenir un contracte, i ens hauran d'explicar aquests detalls, però òbviament és aigua al vi. Estàvem celebrant un triomf que òbviament començava, doncs ja ens portava a imaginar que la propera jornada el Barça pot ser campió, i de sobte marxa una peça clau, i clar, insisteixo, no tinc els detalls, i potser és només els calés. Potser és que també no està conforme amb les ingerències. Potser és que creu que tindrà més poder a l'Aston Villa. No sabem què serà. La qüestió és que algunes de les figures més importants a nivell de despatxos al Barça han marxat en aquests dos anys. Des de Ferran Reverter a Mateu Alemany. Això, òbviament, no són bones notícies. No són bones notícies perdre persones tan importants. Ara, això és la lectura que faig ara. Si el Barça presenta en els propers mesos una figura important en els despatxos, al final s'haurà fet bé de la gestió, totes les parts contentes. Calma, però òbviament a hores d'ara les sensacions que teníem estan brindant amb vins, han posat aigua.
Però no sé fins a quin punt també, Toni, el tema de la inestabilitat, no? Al final marxa un, dura un any, marxa un altre, no? El fet de no poder, que jo crec que és important realment, si vols fer un projecte guanyador, poder mantenir les teves peces claus, no? I Mateu era una peça clau en aquest Barça, o en aquest intent de Barça guanyador. I per tant, no sé fins a quin punt de manera l'estabilitat al final no acaba sent bona i no permet assentar aquest projecte.
Sí, sí, la sensació aquesta, no? D'anar tapant forats, no? Ara amb l'espai Barça, ara tapem un forat amb aquesta palanca, ara amb l'altra palanca, i anar saltant, no?, dia a dia com pugui, anar sobrevivint al Barça en aquests últims anys i sobretot en el mandat de Laporta, sí que fa una mica aquesta sensació d'anar tapant qualsevol forat de la fuga que va tenint el club.
Ja des del primer dia, ja des de la famosa matinada als avals. Va començar així. Ara, si algú sap, és Joan Laporta. Joan Laporta, que és el gran mestre de tapar forats i improvisar. Però és un nou forat, un nou gir de volant, un nou canvi de guió, i veurem si se n'en surt, perquè més clar, que això passi en un mercat de fitxatges, que ja començàvem a pensar que hi ha moltes carpetes de sortida, hi ha moltes d'entrada, i una carpeta porta un nom que té 5 lletres, es repeteix una consonant al mig amb dues S's, clar, hosti, no és... deixa una mica parat. Avui també parlarem de Messi, no? Crec, sí. Crec que li he presentat alguna cosa també a Messi.
Sí, i que marxa una persona clau, realment. Per mi marxa una persona clau en l'estructura esportiva, en la part esportiva del Barça, una persona que ha estat clau també la millora econòmica del Barça, que ha estat clau en millorar també l'aspecte esportiu del Barça, i per tant, per mi marxa una persona fonamental al Barça, que tenia un paper clau.
No ens enganyem, que el Barça també ha treballat amb molta previsió, ja sabem quin tipus de fitxatge haurà de fer la temporada vinent, no? Que són també jugadors que acabin contracte i que arribin a cost zero, que Íñigo Martínez agrada i que té molts números d'acabar el Barça perquè no renovarà amb l'Atlètic, és una evidència. Que Gundogan acaba contracte i pot ser que també tingui números d'acabar el Barça, també és una altra evidència, no? I que Leo Messi acaba contracte i que si el Barça presenta un bon pla de viabilitat a la Lliga pot acabar el Barça, també és una evidència. És a dir, que n'hi ha dos o tres figures que més o menys tots les tenim clars que poden estar mig tancades, no? Què li faltaria per completar el Barça 23-24? Bé, això és la feina que haurà de fer en principi fins al 30 de juny, o si no, deixar-la, insisteixo, deixar-la encarrilada per aquesta nova figura que explicava el Roger Saperes, que el Barça també vol fitxar perquè ajudi Jordi Cruyff, no?, en aquesta direcció de l'àrea de futbol. Bé, és una notícia molt sorprenent, ens ha enganxat a tots en directe i amb el peu pràcticament canviat mentre estàvem celebrant que el Barça està a 5 punts només d'aconseguir la Lliga matemàticament, mentre estàvem pendents del Madrid i del Partizan de Belgrad, d'aquest partit des de l'Eurolliga, que el Madrid ha aconseguit guanyar, increïble, i forçar el quart partit dijous, ja ho diré, el quart partit dijous a l'Stark Arena de Belgrad. I mentre estem pendents de Noeta, que això està a punt d'arribar al descans, no, Dami?
Sí, acabem d'arribar a descans, ara mateix, jugadors a túnel de vestidors. Empat a 0, com dèiem, primers compassos de partit amb més domini i ocasions del Madrid, la Real Societat que a poc a poc li ha anat donant la volta, ara mateix igualtat, 0-0, el Madrid passant el tràmit, veurem quins canvis fa Ancelotti, que lògicament intentarà presentar-se a la final amb bones sensacions i amb victòria, però el partit és molt exigent i se li està fent complicat al Real Madrid.
Molt bé, Dami, ara tornem, 0-0, fins ara. Gràcies, Talismà, aguantant de moment aquest 0-0. Recordo que si el Madrid punxa, si el Madrid ensopega, o sigui, si es manté aquest 0-0, o si la Real Societat guanyés, el Barça tindrà match ball en la pròxima jornada, perquè només necessitaria 3 punts al Barça per ser campió. 3 punts ell o 3 punts que perdés el Madrid, Necessitem prou una ensopegada.
Si el Madrid guanya, li caldria al Barça
5 punts,
que el Barça, que el Madrid punxés
amb el Getafe.
El partit de Getafe que es jugaria abans a l'Espanyol.
Sí, amb el dissabte 13 de maig amb el Getafe.
Per i tant, el Barça jugaria el Barça sí o sí, faci el que faci avui el Madrid, tindrà o podria tenir una opció de...
Simplement que de si punxen ja ho sabran segur que la tindran.
Correcte.
I si no, si guanyen, caldrà esperar el partit de Madrid-Getafe, el Bernabéu, que en principi el Madrid guanyaria.
Per això dic que si punxen avui, el Barça també ja té match ball perquè està a 3 punts només de la Lliga.
És veritat que el Getafe està com està, però el partit del Madrid-Getafe és entre l'eliminatòria contra el City. Bueno, és veritat que és el Bernabéu, però potser també pot influir.
Molt bé. Fem una pausa, nois, agafem aire. 9 minuts i les 11, i de seguida més protagonistes aquí a l'antena del Tu Diràs per analitzar aquesta notícia de la nit. L'adeu de Mateu Alemany deixarà de ser el director de l'àrea de futbol del Barça a partir del 30 de juny.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. Vine i entra al paddock, coneix els pilots, fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Ens esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi, una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig, a les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Recordo que aquest dijous obrirem les portes del Tu Diràs, perquè veieu com funciona la ràdio en directe. Per exemple, en un dia com avui, amb notícies d'última hora, amb tota la redacció mobilitzada per intentar explicar-vos de la millor manera possible aquesta notícia de la nit, que és l'adeu de Mateu Alemany del Barça a partir del 30 de juny per una oferta mega multimilionària que ha rebut de l'Aston Villa, com us hem explicat aquí al Tu Diràs. Doncs bé, dijous, portes obertes, si voleu venir de públic, tudiras@rac1.net. I a més, farem el gran concurs del Tu Diràs i sortejarem, entre els dos concursants, abonaments per anar al Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana. El dia 5, 6 i 7 de maig tindreu 7 curses apassionants amb els grans noms del Superbike, com Álvaro Bautista, Jonathan Ria, Gardner, Reading, Petrucci, Vierge i molts més. Podràs passejar-te pel paddock, gaudir d'altres activitats com el pitwalk o fins i tot la Parade Lab, poder fer una volta d'honor amb la teva moto dins del circuit de Barcelona-Catalunya. Tota la informació i entrades a les pàgines web ktsbk.com i circuitcat.com. tudiràs@rac1.com. I si no, veniu a concursar al Tu Diràs. Envieu-nos un correu a tudiràs@rac1.net si voleu venir a concursar o de públic aquest dijous.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Hola, Saperes, que segueixes per aquí també.
Sí, aquí seguim.
Fent trucades, pendent de qualsevol novetat, aquí amb el Toni Padilla, amb l'Àlex Pintanel i amb el Damià López, al Real Arena, pendent d'aquest Real Societat 0, Real Madrid 0, que anirem seguint durant aquest Tu Diràs. Per cert, ha acabat a la Premier l'Arsenal 3, Chelsea 1. El Chelsea de Lampard, que torna a perdre, l'Arsenal d'Arteta, que de moment li pren el lideratge al Manchester City, tot i que té dos partits pendents, el City, respecte a l'Arsenal. Què més sabem d'aquesta notícia de la nit? Mateu Alemany deixarà el Barça el 30 de juny, s'ha compromès a tancar totes les carpetes de fitxatges abans del 30 de juny, quan després se n'anirà a treballar a l'Aston Villa per una oferta multimilionària. Què més podem explicar d'aquest adeu de Mateu Alemany, Roger?
Doncs el que dèiem abans, oferta astronòmica que li arriba de la Premier. Fa uns dies ho va comunicar al club, avui s'ha fet oficial després del partit a través d'aquest comunicat, i el que comentàvem, se'n va Mateu Alemany a la Premier League. Veurem com s'ho acaba de combinar en aquesta nova etapa que encetarà a l'Aston Villa. Aquest és el club on anirà l'actual director de futbol, encara director de futbol del Barça, Mateu Alemany. Veurem com s'ho compagina, no? És una de les coses que hem d'acabar de desbrinar per poder tancar el mercat amb el Barça i incorporar-se al seu nou equip, com diem, la Premier, el motiu d'aquesta oferta econòmica, i també pel que ens consta, Aleix, discrepàncies, diguem, en algunes decisions esportives que s'han de prendre de cara al futur i que no era gaire partidari de prendre-les Mateu Alemany. A partir d'aquí hi haurem d'anar aprofundint, però no entraré en si eren discrepàncies personals, si professionals, sobre decisions esportives que s'havien de prendre de cara al futur del Barça. És un altre dels factors que ha influït en aquest adeu de Mateu Alemany, més enllà d'aquesta oferta importantíssima, importantíssima, com estaves comentant tu també, Aleix, de la Premier i en concret de l'Aston Villa, que serà el club on anirà Mateu Alemany. Hem explicat també que el Barça fitxarà un substitut per Mateu Alemany. Un dels noms que té el Barça sobre la taula, ho podem explicar també, és el d'Antonio Cordón Ruiz. Va ser director esportiu del Villarreal del 2000 al 2016. Se'n va anar després al Mònaco, on va estar fins al 2019. També a la Federació Equatoriana de Futbol, on va coincidir amb Jordi Cruyff. I la seva última etapa al futbol espanyol ha estat el Betis, que recordem acaba d'incorporar com a director esportiu a Ramon Planes. Per tant, compta amb aquest nom, anotem-lo, el d'Antonio Cordón és un dels noms que remena el Barça per substituir aquest adeu anunciat fa ben poca estona de Mateu Alemany.
Va coincidir amb Jordi Cruyff, per exemple, a la Federació Equatoriana de Futbol, per tant, sí. Coincidiria, si es confirma aquest nom d'Antonio Cordón, també amb Jordi Cruyff aquí al Barça, sense feina fins al febrer. El febrer va deixar de ser director general del Betis.
Deixa'm dir-te que el Toni Joan Martí ho ha explicat també, que aquest nom, és a dir, a nosaltres ens consta aquesta informació, que aquest nom està sobre la taula, ho apuntava també el company Toni Joan Martí, per tant, deixa'm que siguem correctes i el citem també, perquè aquesta informació l'havia donat fa una estona.
Tots els mitjans, evidentment, fent trucades i intentant explicar de la millor manera possible i amb les millors fonts tot el que està passant, d'aquí que les informacions es vagin succeint. Ara, aquest nom que apareix sobre la taula, Antonio Cordón, podria ser el substitut de Mateu Alemany.
I t'afegeixo només una cosa sobre la qüestió que t'apuntava ara de com s'ho farà Mateu Alemany, no? Si deixa el Barça i signa per l'Aston Villa per poder tancar el mercat de fitxatges amb el Barça. El que ens asseguren des del club, fonts ben informades, és que ha pactat, això és el que els ha dit Mateu Alemany, ha pactat amb el seu nou equip que pugui tancar aquest mercat de fitxatges, que si li queda alguna cosa la pugui rematar amb el Barça, que això Mateu Alemany ho ha parlat amb el club, en aquest cas amb l'Aston Villa, que pugui acabar de tancar el que li falti amb el Barça si és que ho ha d'acabar fent.
Bé,
és a dir,
és molt estrany,
si m'entenc, Roger, és a dir, entenc que a partir de l'1 de juliol ja treballarà full-time amb Aston Villa, però serà probable empleat, com tants joves catalans que no arriben a final de mes, tenen dues feines, simplement que una gratis, una molt ben pagada.
És estrany, això.
I anirà a fer Aston Villa i de sobte hi ha un moment que també haig de tancar una cosa al Barça, no?
Estem encara acabant-ho de tancar tot, però el que jo entenc és que intentarà deixar la feina feta i que si hi ha alguna...
Però no, es pot deixar fet. El... O sigui, ara, un moment. Una cosa. Si el senyor Mateu Alemany, que les xarxes diuen Padre Maño,
sí.
tanca totes les carpetes del Futbol Club Barcelona, aquest any que cal retallar, que hi ha la pressió dels salaris, que hi ha el cas
Messi,
les tranca totes l'1 de juliol, crec que, no sé, que ens hem de tatuar tots a Mateu Alemany a l'esquena sobre la nostra pell.
Això és el que ens transmeten des del club, que ell treballarà aquests dos mesos per deixar-ho tot tancat o pràcticament encarrilat i que la nova figura que vingui a substituir-lo només hagi de fer els serrells a partir de l'1 de juliol. I si no, com diu el Roger, té el permís Mateu Alemany per acabar de reconduir alguna negociació perquè el Barça aconsegueixi fer la plantilla que ara mateix té al cap. I insistem, la persona més ben posicionada és Antonio Cordón. Quedeu-vos amb aquest nom. Ara mirarem de trucar a Sevilla perquè ens expliquin principal què tal candidat. Ho ha fet el Betis, però és el principal candidat, Antonio Cordón, que va coincidir amb Jordi Cruyff a la Federació Catalana de Futbol per ser el nou responsable esportiu, diguem-ho així, o encarregat de confeccionar les plantilles.
Entenc que hi haurà com un pacte de gentlemans, no? En Aston Villa i Barça...
No me'ls prenguis, no?
En Aston Villa i Barça no pugnen pel mateix jugador, no? Perquè en aquest cas quasi tenia un conflicte d'interessos.
És estranya la manera aquesta d'executar i és el que deia, més complicat que realment Mateu Alemany a 30 de juny tingui les operacions, ja no dic tancades, sinó enllesties, quan quedaran encara dos mesos per endavant, i el que dèiem abans, que tenint en compte la situació econòmica del Barça, probablement el Barça anirà fins a l'últim dia de mercat per acabar de tancar-ho tot.
Jo insisteixo que hi ha moltes operacions que estan més o menys encarades, eh? Íñigo Martínez, Gundogan, vull dir que són operacions que el club ja ha intentat tancar perquè no renovin amb els seus clubs i simplement s'haurà de pactar aquí el salari, el sou, la durada del contracte, com dius tu, després quedarà inscriure a la Lliga. Aquest és un altre pas. Però a mitjans de juliol la idea és que el Barça tingui ja pràcticament tota la plantilla per fer la pretemporada, no? I no haver-te d'esperar al mes d'agost. Veurem què acaba passant. Deixeu-me sumar a la taula el subdirector de Mundo Deportivo, el Fernando Polo. Hola, Fernando.
Hola, bona nit a tots.
Què tal? Bona nit. Suposo que impactat també amb aquesta notícia que ens ha agafat a tots amb el peu canviat al final del Barça-Osasuna.
Sí, home, i tant, sí. Home, també és un bon moment, no?, per comunicar aquestes coses. Si ja estava decidit, millor amb una victòria, i amb, potser amb el coixí aquest del futbol, dels gols, dels triomfs, amb la Lliga a prop, que no va en un altre moment, i a més comunicant-ho al club, abans que hi hagi una filtració, doncs, mira, ens dona pel sac, perquè és molt tard, però és la vida, tu.
Sí, sí. Què et sembla la decisió i aquest pluriempleat que serà Mateu Alemany a partir del 30 de juny? Vull dir, aquesta informació que diu el comunicat que s'ha compromès a tancar la plantilla, això és molt estrany, no, Fernando?
Molt estrany, la veritat que molt estrany, perquè és veritat que o estàs a un lloc o estàs a l'altre, i desvincular-te el 30 de juny, però després seguir fent coses pel Barça... A més, l'estiu és molt llarg, o sigui, el 30 de juny està molt bé, però tens tot el mes de juliol i tot el mes d'agost, i fins i tot hi ha lligues que estan obertes al principi del mes de setembre. Per tant, és una cosa rara. Jo crec que això es diu ara, però que després la pràctica serà una altra. Serà una altra. El que passa que, ara està bé dir això, i segur que el Mateu... amb bona voluntat, segur que té coses que deu tenir lligades, però possiblement, la projecció de tancar-se potser no és el 30 de juny, potser és una mica després, no? Doncs potser sí que remata alguna cosa, però veure del 31 d'agost a les oficines del Camp Nou si pertany a un altre club seria estrany.
Sí. I què et sembla el nom d'Antonio Cordón, que és el principal candidat per substituir-lo? Va treballar amb Jordi Cruyff a la Federació Equatoriana i a la Xina, diria també, que van coincidir.
Home, té un punt de coherència perquè crec que van fer un bon tàndem amb el Jordi Cruyff, que tenen relació, i ell és un tipus dintre del món del futbol contrastat. Jo no el conec massa, però sí que té cert nom i ha estat en projectes potents. Jo diria que va estar, a part del Betis, va estar també al Mònaco, no? Quan el Mònaco va decidir fer un gran projecte amb un magnate rus.
Sí, el 2016.
Sí,
sí, senyor.
Tant, sí, jo crec que...
I després va anar al Chongqing Fan i a la Federació Equatoriana de Futbol i ara estava al Betis fins al febrer.
Bueno, està molt lligat a Jordi. I jo crec que això té la coherència bueno, de posar una persona amb qui el Jordi, que és el que queda i el que té l'experiència i coneix la casa, doncs s'hi entendrà de primeres. És allò de buscar allò, una entesa de primeres, perquè aquí has de venir i funcionar des d'allà. Doncs, bueno, ja us en recordeu que es va desvincular, diria que el mes de febrer del Betis, sí. I ja va ser vinculat al seu nom, sí. Al Barça.
Tens tota la raó, sí senyor. Sí. Sí, senyor.
Llavors, home, sí, en aquell moment què toca dir? És que a vegades les coses, clar, toca dir el que toca, i quan es desvincula del Betis i el vinculen al Barça, doncs toca dir que no, doncs mira, el tempo no acompanyava, però ara potser ja sí que la cosa pot confirmar-se més o pot dir-se més clarament.
Demà seguim parlant, Fernando, t'espero aquí a la tertúlia, a veure si el dia és més tranquil.
Difícil, però bueno, com a mínim que arribi tot més d'hora.
Clar que sí. Una abraçada, et llegim a Mundo Deportivo.
Adéu.
Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, també en directe a les 11:05, aquí amb Toni Padilla, Àlex Pintanel, digerint aquesta informació bomba relacionada amb la part esportiva del Barça. I en tenim algun detall més. La Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Què podem explicar més d'aquesta sortida de Mateu Alemany?
Doncs mira, podem explicar que un dels factors que més ha influït en aquesta decisió és que Mateu Alemany no veia clara la planificació de la propera temporada, l'equip que es pogués fer bàsicament pels problemes econòmics que té el Barça. Mateu Alemany no veia clar poder fer un equip competitiu amb el marge salarial del qual disposa ara el Barça, i l'Aston Villa li ha fet una molt bona oferta, li ha donat poder absolut per prendre les decisions que vulgui i també un pressupost que li donarà marge per fer i desfer segons ell cregui. La trucada d'Unai Emery ha estat determinant perquè Mateu Alemany hagi decidit canviar el projecte del Barça i marxar cap a Anglaterra, marxar a la Premier amb l'Aston Villa. Malgrat aquesta decisió, fons de la Secretaria Tècnica asseguren a RAC1 que és una decisió del tot professional, que en cap cas hi ha malestar o disconformitat entre les parts, que és una decisió professional que ha pres Mateu Alemany i que seguirà, com diuen al comunicat, doncs, treballant pel Barça i ajudant en tot el que pugui la propera temporada. Però el motiu pel qual Mateu Alemany ha decidit, doncs, fer aquest canvi és que no veia clara la planificació de la propera temporada, tenint en compte el marge salarial que ara mateix té el club.
Molt bé, queda claríssim. Laia, qualsevol cosa ens ho fa saber. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. Bé, Toni, Àlex, amb tot el que anem sabent, què us sembla? No sé si voleu afegir alguna cosa més de tot el que anem sabent.
Home, és preocupant. Si Mateu no s'hi veu, és preocupant. De fet, ja, al final, a mi m'ha sorprès, m'he quedat amb cara de pasta de boniato, eh? Quan he vist el comunicat, crec que un comunicat, he pensat que era el Barça informa que Gavi té un cop i estarà de baix una setmana. I quan he escoltat que ho deia la Laia, m'he quedat de gel. Però clar, insisteixo en el que dèiem. Crec que tots hem intentat ser molt didàctics per rebaixar una mica l'eufòria de partir que serà un mercat de fitxatges molt complicat. Per molta feina que s'hagi fet, per molt que s'apunti a jugadors que acabin contractes, un mercat de fitxatges complicats, perquè el Barça està en plenes retallades, ho estem veient amb com tot costa, com costa tot, amb l'eliminació de Barça TV, ho estem veient retallades en molts sectors, s'ha de vendre jugadors, s'ha de retallar salaris, i ja advertim que seria un mercat de fitxatges complicat, que és cert que tots parlem de Messi i arriba l'eufòria, però que la realitat és que costarà molt. I si resulta que ara que Mateu Alemany, òbviament, veu que les condicions del joc no li acaben de satisfer i que fa un acte molt generós per part seva.
Gol de la Real Societat!
Ara, canta l'Ami, canta-lo!
Gol d'ataque Kubo, primer minut de la segona part, atenció a l'errada de Militao. Traca màxima, la que acaba de muntar Eder Militao, pèrdua incomprensible, la passada Militao cap a Courtois, que és del tot defectuosa, la recuperació de Take Kubo, la passada que es queda a mig camí, i Kubo que es troba a la porteria buida, ja amb Courtois vençut, i marca gol de Take Kubo, primer minut de la segona part, errada descomunal de Militao, la passada Courtois és dolenta, lliga a la vista. Ui. Noeta, gol de Take Kubo, Real Societat 1, Real Madrid 0.
Buah, és de les grosses, com diu el Dami.
I queda passada Carvajal a la dreta, no sé per què.
Sí, si no li dona,
torna
gira,
cap enrere, gira que ja va estar fatal Militao a Girona. De fet, surt pràcticament, sí, retratat en els 4 gols del Tati.
Sí, sí. Ara mateix el Barça té la Lliga a 2 punts. A 2 punts que sigui matemàticament campió el Barça. Això vol dir que en la pròxima jornada, cap de setmana del 13 i 14 de maig, el Barça tindria match ball. Dissabte 13 per passiva, si el Madrid empatés o perdés el Bernabéu amb el Getafe, i si no, diumenge 14 per activa a Cornellà al Prat. El Barça hauria de guanyar a Cornellà al Prat, però podria ser ja campió matemàticament. Ara tornem, Dami, que com a mínim ens en portarem una alegria aquesta nit després d'aquesta notícia que ens ha deixat a tots una mica xof. Deixeu-me saludar el cap d'esports de La Vanguardia, també un moment, Joan Josep Pallàs. Hola, Joanjo.
Hola, què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit. Gràcies, per aquesta trucada d'urgència. També hem trucat a les redaccions de Mundo Deportivo amb el Fernando Polo, ara la de La Vanguardia amb el Joanjo. Com t'has quedat i com valores aquesta... Jo diria que és una mala notícia pel Barça, no? Perdre una de les figures claus que ha confeccionat la plantilla de l'última temporada.
Sí, sí que és una mala notícia. És, diguem que la capacitat de sorpresa en el Barça la tenim tots ja atrofiada perquè són moltes en una temporada i amb la pròpia existència del Barça és una sorpresa constant, però aquesta jo no me l'esperava realment i em sembla molt inoportuna al moment d'anunciar-lo. Em sembla nefast. Hauríem d'estar parlant ara del gol de la Real, de la victòria del Barça i de la possibilitat de que pràcticament el Barça tingui la lliga al sac i fer aquest comunicat al cap d'uns minuts que el Barça guanya pràcticament oficialment la lliga i no es para fins demà, ni que sigui, no ho acabo d'entendre.
Teníem poques filtres, Joanjo, ja t'ho explico jo.
Mira, escolta'm, s'han filtrat mil coses en sí. aquesta vida a aquest club i a mi em sembla impresentable fer-ho a cap d'uns minuts del Barça guanyar. Sembla que estiguin boicotejant des del seu propi club quan a nosaltres, als periodistes, se'ns acusa de fer-ho. Em sembla una mala praxis, però bé, això a cadascú que pensi el que vulgui.
No té nom, el comunicat, Joanjo, no? Fent al·lusió a la secció, no té nom, no.
No té nom, no té nom. Però el que, més enllà de les formes, el més important, perquè això és anècdota al final, és el contingut, el fet de que el director de futbol plegui. Jo la primera reflexió que faig és que el director de futbol del Barça, ja sé que és per diners i que l'oferta és irrebutjable, etcètera, se'n va a l'Aston Villa. L'Aston Villa és un club de mitja taula d'Anglaterra. Ara mateix està entre els 10 primers.
Setè, sí, lluitant per entrar a Europa.
Doncs què vols que et digui? No deixa en bon lloc el Barça. Els jugadors, els directors esportius, qualsevol executiu del Barça hauria d'estar boig per aferrar-se al seu lloc, perquè el Barça és, o hauria de ser, el súmum professionalment. I això vol dir que o ho ha deixat de ser o Mateu Alemany considera que estar dins del Barça doncs no és la seva prioritat o no és el seu somni professional.
Bé, explicava la Laia que no havia clara la planificació de la temporada vinent, entre altres qüestions, a banda de la part econòmica.
Sí. No ho dic tant amb una crítica per al Mateu Alemany, sinó que alguna cosa passa allà dins com perquè una persona com aquesta vulgui marxar,
clar,
acceptant una oferta, en aquest cas, de l'Aston Villa. És una cosa... És un pilar en el Barça, o ho era, o ho serà fins al 30 de juny, com ho era Ferran Reverter com a director general. Són coses que, com a club, doncs, diguem que no som bona propaganda, per resumir-ho. I després hi ha un problema, per mi, encara més greu, que és que el mercat d'estiu aquest era particularment... complexa, perquè no només has de fitxar, vendre, com passa tots els estius, sinó que s'ha d'ajustar el fair play financer amb 200 milions. És a dir, és d'una complexitat que només pot assumir una persona que ja coneix el terreny, no només el propi club, sinó les relacions amb la Lliga, amb Javier Tebas, en aquest cas. Si Mateu Alemany marxa el 30 de juny, tenim juliol i agost amb algú que vindrà de nou, o amb Jordi Cruixis, que fa el paper de Mateu Alemany, per fer-ho tot. Jo crec que això no és una...
Bé,
no és una bona notícia,
pel que sabíem i explicàvem, la idea és que Mateu Alemany vol deixar-ho pràcticament tot tancat abans del 30 de juny, i
tu has vist algun any a la vida del Barça que tot es tanqui el 30 de juny?
Sí, jo t'explico, la idea és que ho tanqui tot abans del 30 de juny.
La idea és collonuda, però que els mercats del Barça s'acaben el 30 d'agost.
Sí, i que després ell té, explicàvem ara amb el Saper, que ell té permís de l'Aston Villa per, si s'ha d'acabar de tancar alguna cosa a partir de l'1 de juliol, podrà ajudar el Barça a fer-ho. I, a més, el Barça està a punt de fitxar un substitut, que el principal candidat és Antonio Cordón, ex del Betis, ex de la Federació Equatoriana, que s'encarregaria també, evidentment, de rematar totes les feines que estiguin engegades. Aquesta és la idea del club.
Ja em deixes tranquil. No, ei, jo... em deixes tranquil, Aleix.
Clar, jo no sé si funcionarà o no, però aquesta és la idea que...
Jo estic tranquil·líssim amb el que acabes de dir. Ja està, llavors ja podem estar tranquils.
Molt bé. Anem parlant, Joanjo. Demà et llegeixo a La Vanguardia.
Una abraçada, Aleix, molt
fort. Vinga, adéu-siau. Digues, pinta-me.
No, que realment, jo estic d'acord, és que a mi el que em sembla preocupant, tu deies abans, no, és que li han duplicat, triplicat, quadriplicat el sou. Independentment d'això, que evidentment pot ser que també hi hagi un aspecte econòmic, la reflexió és, per què marxa gent tan important del club? Fa un par d'anys, no, més o menys, una mica menys, marxa el CEO, el Ferran Reverter. Ara marxa el Mateu. No teníem la idea aquesta, no? De que del Barça no surt ningú. La gent vol venir al Barça, no? El somni de molta gent és treballar al Barça, no? I després, quan estan, marxen, no? Per tant, ja et dic, hi ha coses que s'estan fent malament o coses que no sabem, però és evident que a mi no em deixa de sorprendre que no només per un tema econòmic el Mateu Alemany decideixi plegar.
Ara parlaves del CEO, de Mateu Alemany, jo t'afegeixo un nom més, Jordi Llaurador. Era el directiu encarregat de l'Espai Barça i va decidir també que no seguia el capdavant de l'Espai Barça.
Hola, Marta Ramona. Hola, bona nit.
Què tal? Ben
trobada
al Camp Nou.
Ja va començar amb Giró baixant del vaixell abans que el vaixell es posés en marxa.
Abans de començar.
Sí, i també se n'anava a fer uns projectes professionals... en fi, diguem que comunicativament has de donar una explicació i s'intenta fer el millor que es pugui per no semblar que el club es queda amb el cul a l'aire, però són situacions molt semblants en les que el club perd estructura de pes a nivell professional. I per mi la sortida de Mateu Alemany està al nivell del que va suposar la sortida de Ferran Reverter. El Barça perd múscul, però múscul a la part del cervell. O sigui, és que el Barça no va sobrat de bons professionals que sàpiguen el que s'ha de fer a llarg termini. I a Ferran Reverter no se li va trobar un substitut de garanties mai, no hi ha hagut un substitut de Ferran Reverter, el Barça continua funcionant sense CEO, i la figura de Mateu Alemany, pel seu perfil de director de futbol, no era un perfil molt extremadament lligat només a l'aspecte futbolístic, era un totterreny que dominava el fair play, que dominava les relacions amb la Lliga, dominava la normativa econòmica, feia equilibrismes mentals amb els càlculs que s'havien de fer amb els límits salarials. Era un home que per les seves capacitats i la seva experiència encaixava perfectament amb el que necessita ara mateix el Barça, que a vegades li ve d'un mil·límetre poder inscriure algú o no inscriure'l.
Només cal
que es vegi el que està passant amb Gavi. És que més enllà dels diners que li paguin a l'Aston Villa, que és molt simptomàtic que canviï el Barça per l'Aston Villa, cosa que diu molt de ara mateix lo afablida que està la Lliga Espanyola respecte a la Premier, més enllà d'això, el que és la sortida de Mateu Alemany és que és un símptoma de que el Barça no va bé i que el futur més immediat del Barça és molt complex i molt difícil de desllorigar, no? A nivell salarial, a nivell de planificació, etcètera, no?
Però només la part esportiva.
El projecte és molt dèbil, el projecte s'aguanta en paper de fumar i en fi... quins professionals punters hi ha ara al Barça per tirar endavant la nau? Més enllà del cos tècnic, s'està despullant el club de bons professionals que puguin mirar més enllà del que pugui passar demà passat.
No, i amb tot això, insisteixo, hi ha l'Espai Barça, que ja us explicaven que hi ha un grup de socis que està estudiant impugnar el pla de finançament que va presentar el Barça perquè consideren que no inclou el nou Palau i que s'ha desobeït el mandat de l'Assemblea. Però bé, ho estan estudiant, encara no hi ha res oficial. Hi ha Montjuïc...
Tot.
És que és tot ara mateix.
Sabeu aquells artistes que són molt, molt populars a la Xina, que fan malabars i porten molts pals a la vegada i a sobre hi ha un plat que dona voltes i s'aguanta anomenant el nas? El Barça ara mateix és això. És una autèntica, és una meravellosa bogeria, una meravellosa improvisació. I es va improvisant. I es tira endavant el projecte de l'Espai Barça sense tenir molt clares les condicions, s'ha hagut d'anar improvisant, canviar les normes, finalment s'ha presentat l'acord. Amb Lewandowski s'ha fet el mateix, anem improvisant i al final va sortir bé. Han sortit amb moltes cares, han sortit moltes creus, però és una contínua improvisació. Llavors, clar, per això insisteixo, ja sé que tu ens expliques la font del club, però és que precisament serà un dels mercats de fitxatges més complexos. I a vegades crec que en l'ambient hi ha un punt d'eufòria, hi ha un punt de, que encara, no sé si és una qüestió d'orgull, de que costi acceptar que el Barça encara estigui tan dèbil a nivell econòmic, que quan arriba al mercat de fitxatges la gent segueix engrescant-se quan veu mil noms que apareixen. I fitxarem aquest, i ara la gran idea és fitxarem a Messi, no? Per molt que Leo Messi faci un sacrifici personal, que ignoro fins on està disposat a arribar per tornar al Barça, és molt complicat. Perquè tu has de passar, òbviament, pels sedars de la Lliga. I la Lliga, que òbviament Tebas no ha ajudat, però la Lliga representa tots els clubs professionals. I els altres clubs no tenen per què fer un favor a la Barça perquè fitxi. I els diuen, les normes són les mateixes, les comprem. Per tant, escolta, vostès han de complir aquestes normes. No em vinguin punyetes de dir que si Messi ajudarà la Lliga. No, no, perquè no serà una qüestió de Tebas, serà la qüestió dels altres clubs.
Retalli 200 milions perquè
et facilitaré que torni Messi. Perquè els vinguin a fotre 3 gols.
És que no. jo també interpreto la sortida de Mateu Alemany com en fi, com algú que té dubtes que Messi sigui la solució a tots els mals que té ara mateix el club i que també li generin dubtes ara mateix de com s'ha de, o sigui, del tipus de sacrificis i de com s'ha de fer, no, l'espai necessari perquè encaixi Messi ara mateix. Jo interpreto la sortida de Mateu de mirin, jo, senyors, no estic d'acord o no veig clar doncs ara mateix quina ha de ser l'estratègia per fer que la prioritat número 1 del president, que és que torni Leo Messi aquest estiu, es pugui fer possible. Com que no ho veig, no ho comparteixo i no m'hi sento a gust, doncs jo me'n vaig al
primer. I tinc una oferta multimilionària, jo me'n vaig a l'estiu.
Crec, Marta, que tu amb el tema de... No sé, em pot ser contrari si no és així, però quan hi havia el famós moment de si Messi s'havia de quedar, que una de les persones que eren més, que deia, pensava amb el cap i Messi hauria de marxar, era Mateu Alemany. Si Mateu Alemany no ha estat mai un partidari, però una qüestió d'equilibrar plantilla i salaris, crec, del retorn de Messi.
No, és que, a part, Mateu Alemany, si ho recordem, és una de les persones de l'ala més dura per rebaixar massa salarial pel que fa a capitans i sobretot a contractes heretats de la junta anterior. Per tant, entra en contradicció la seva visió amb un retorn d'aquestes característiques.
No ho sabem, però és que jo crec que pot anar pel tema Messi, entre altres coses, perquè la porta va com vots perquè torni, i, bueno, de fet, a mi ara mateix...
I Xavi també.
A mi ara mateix, realment, per tot el que arriba d'un costat i altre, a mi em sorprendria realment que Messi l'any que ve no estigui al Barça. Entonces, a partir d'aquí sí que pot ser que el tema Messi hagi acabat de fer saltar les espurnes que hi havia entre Mateu Alemany i la junta directiva del Barça i que potser per aquí s'hagin separat. Jo
al Barça m'ho crec tot. És a dir, em puc creure que arribi Messi, tot i que la solució per fer-ho pugui fer mal. M'ho crec tot perquè aquest club és increïble. L'única cosa que no em crec, i no sé si esteu amb mi, jo estic convençut que no sé si estarem més morenos o com estarem, però que el 31 d'agost del 2023 nosaltres estarem aquí i hi haurà alguna carpeta oberta.
Home, d'això n'estic seguríssima.
Seguríssima. Per tant, clar, que el comunicat parli com de deixar les carpetes ordenades.
Sempre anem a última hora, sempre tot s'està arreglant a l'últim minut, sempre...
El Barça no és l'estudiant que no anava als exàmens de recuperació a final de l'estiu.
Per això fa molta gràcia que comunicativament es digui que Mateu Alemany continuarà jugant al club fins al tancament de mercat.
S'haurà de veure si realment això és així.
Risses enlatades.
Potser tancarà totes les de l'Aston Villa i llavors dirà, perdona, que tinc uns exàmens de recuperació amb el Barça.
Tinc uns 5 minuts que...
Mentre menja un fish and chip.
El club això ha d'explicar bé realment com haurà de compaginar les dues feines.
Però és que això ja ho vam fer amb Ferran Reverter. Amb Ferran Reverter vam parlar també de sortida amistosa i també vam parlar de que Ferran Reverter continuaria treballant i ajudant el club, ja ho he dit abans, o sigui, al minut 1 Ferran Reverter ja estava amb la caixa feta i ja era fora del club i els treballadors ja sabien que no tornaria. Però el club va vendre que Ferran Reverter seguiria treballant en el club unes setmanes més. Vull dir, ja sabem com funciona.
11 i 23, a veure, al Real Arena alguna novetat després del gol de la Real Societat, Dami?
Sí, una novetat important. Hi ha expulsió. Se'n va Dani Carvajal al carrer per una entrada duríssima, sobre Aien Muñoz. Li hauria pogut fer mal entrat a ras de gespa amb les dues cames per davant, aplaudint el públic de Noeta. Irònicament, déu-n'hi-do, la sortida del terreny de joc de Dani Carvajal. L'entrada sobre Aien és molt dura, així ho ha interpretat Pulido Santana, el canari, l'àrbitre del partit. Ha expulsat Dani Carvajal, el Madrid que es queda amb 10. No pinta bé el partit pel Madrid. Continua Aien Muñoz, està el joc aturat, el Madrid perdent 1-0. Ara mateix el panorama és complicat pel Madrid, que està ja passant absolutament de la Lliga i que ja l'únic que vol és agafar-se el charter d'aquesta nit cap a Madrid, dormir tranquil·lament a la capital d'Espanya i esperar poder preparar tranquil·lament el partit de dissabte de Copa del Rei contra Osasuna.
Compte que demà l'Atlético, si guanya el seu partit a les 10 de la nit contra el Cádiz, es posa segon, Dami? Li fotria la segona plaça al Madrid.
Llàstima que la Lliga no duri una miqueta més, perquè la tendència que porta el Madrid és gairebé d'anar perdent posicions, perquè els partits, sobretot de fora de casa, se li estan fent molt complicats. El de la setmana passada, Montilivi contra el Girona, el d'avui al camp de la Real Societat. Ara sí que ja connecten, desconnecten, s'ho deixen tot en els partits de Lliga de Campions. Veurem què passa a la Copa, però en els partits de Lliga, especialment fora de casa, el Madrid ha deixat ja d'existir.
Molt bé, ara tornem, Dami. Bé, doncs farem una pausa ràpida i de seguida continuem aquí amb l'Àlex Pintanel, el Toni Padilla, la Marta Ramon, que ha vingut del Camp Nou, i amb el Roger Saperes, pendents de tot el que anem sabent d'aquesta sortida de Mateu Alemany del club, d'aquesta notícia bomba que el club ha fet oficial just després de la victòria per 1-0 contra l'Osasuna, que deixava la Lliga pràcticament tancada i barrada pel Barça. Doncs bé, ni un dia tranquils, el Barça ha comunicat que Mateu Alemany, a partir del 30 de juny, deixarà de ser el director de futbol. Ara en seguim parlant, aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
55.500 55500
Sèrie
47 047.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Que la nit està que crema, avui sí que val la pena. Avui no vull anar a dormir, avui tanta que la nit, que la nit està que crema.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Sí que està que crema, sí, la nit d'aquest dimarts a dimecres, aquí al Tu Diràs, pendents d'un munt de coses i sobretot d'aquesta notícia bomba, Mateu Alemany deixarà el Barça a partir del 30 de juny. No sé, Marta, Saperes, Pintanel, Padilla, si voleu dir alguna cosa, afegim alguna cosa més.
No, una mica la gestió de tot plegat que n'ha fet el Barça, no? És a dir, que sorprèn, també t'ho deia el Joan Joara, que sigui just després del partit i que no t'esperis a poder donar més detalls una mica del que penses fer, que surtis encara que pogués ara haver-hi el rumor, que crec que el Barça ja ha conviscut més temps, no? Sortir i, escolta, doncs sí, demà al matí se'n va Mateu, portarem algú, estem intentant tancar-lo, es gestionarà així i aixà, i poder donar més detalls, perquè si no ara anem una mica navegant amb totes les informacions que tenim, que intentem contrastar-les, evidentment, però que ens deixen encara moltes nebuloses sobre com es gestionarà tot plegat, perquè no és fàcil, com diu la Marta, ja hem escoltat allò de dir, no, seguirà treballant, bé, doncs... Es fa estrany, no?, que te'n vagis a treballar a l'Aston Villa i diguis sí, esperi un moment que penjo, que em queda la trucada pendent de tancar un fitxatge pel Barça. Bé, tant de bo es pugui fer i es pugui compaginar i el Barça no surti afectat, però tinc
no és seriós.
La sensació que hauria de sortir un, fer un traspàs de carpetes i que qui entri ho acabi tancant. Però bé, ens falten encara, jo crec, això, les explicacions que ens doni el club de com s'articularà tot plegat, perquè és un canvi... Hosti, molt important, de cara a l'estabilitat del club, que li costa, no? Ara que, hosti, totes les penúries que ha passat al Barça durant la temporada, no? En molts moments, les eliminacions a Europa, ara que sembla que ve un moment dolç, que és el moment de concretar la Lliga, et ve aquest nou trasbals de dir, hosti, i ara la gestió de la propera temporada, com es farà? És a dir, sembla que costi gaudir una mica de
sembla no, costa gaudir últimament de qualsevol cosa
del Barça. De les situacions beneficioses o de...
El tema de l'estabilitat.
De bonança del Barça.
El tema, sí, de, abans, és que al final el que està faltant és estabilitat. Perquè, sí, hòstia, recuperes un sotrac, tornes a pujar, tornes a baixar, i així és molt complicat poder aconseguir un projecte guanyador, i després, evidentment, estabilitat del club, que crec que a hores d'ara és fonamental i és el més important.
És que al final el més estable... serà el cos tècnic i serà Xavi. O sigui, si agafes el club ara mateix, el que et dona estabilitat és que hi ha un entrenador fiable, que porta el timó de l'equip, que està a punt de guanyar una lliga, que és veritat que durant la temporada hi ha hagut decepcions esportives també i que no es poden amagar, però és que ara mateix la credibilitat del club recau a les espatlles de Xavi i al cos tècnic i del que puguin fer, evidentment, els jugadors, etc etc. Però és que ara mateix hi ha tants interrogants en el futur més immediat del Barça i jo crec que la sortida de Mateu Alemany és una mala notícia. Sí que és veritat que des del cos tècnic el que imprimeixen és certa tranquil·litat de tenir les prioritats establertes, de tenir les coses clares, de mirar el futur amb tranquil·litat. Sí que és veritat que hi havia el xup-xup intern, que la possibilitat de que Mateu Alemany marxés, doncs... Ha anat sorgint amb certes onades, que hi havia cants de sirena de la Premier, aquí, de fet, a RAC1 havíem explicat, sempre donant la versió, no?, que Mateu Alemany tenia intenció de continuar al club, de tenir contracte també per la temporada que ve, i aleshores una mica la sensació de, tot i que hi havia aquest xup-xup, com que Mateu Alemany sempre refermava la seva intenció de continuar, com que s'apagava una mica aquest possible incendi, era un incendi que estava allà latent, però que estava... controlat, no? I de cop i volta tenim aquest gir de guió avui que ha agafat per sorpresa molta gent del club. És veritat que Xavi, quan ha donat la roda de premsa, doncs ja sabia aquesta notícia, evidentment, el cos tècnic ja la coneixia, però ha agafat per sorpresa a molta gent del club, fins i tot gent molt propera al cos tècnic, treballadors de la ciutat esportiva, junta directiva, etc.
Deixa'm dir que el nucli del club ho sabia, la comissió esportiva, evidentment, també, vull dir, Jordi Cruyff i tota la gent que treballa a la comissió esportiva, el cos tècnic, com deia la Marta, quan ha sortit a fer la roda de premsa, també, però hi havia part de la junta directiva que no sabia res de tot això, i que ho ha sabut a través del comunicat, que hi ha certa sorpresa també dins la mateixa junta directiva. El que vull dir és que a cada bugada es va perdent un llençol, no? I la, com dèieu ara, la credibilitat, l'estabilitat del club, cada dia que passa sembla que trontolla una mica més, no? Abans, a nivell institucional, amb Ferran Reverter. L'Espai Barça també, que hi ha hagut certes discrepàncies amb Llaurador, deixant de ser el directiu encarregat. Ara la part esportiva. A la Junta no tots ho sabien. No sé, eh? Tinc la sensació que es va desmoronant, eh? A poc a poc es va desmoronant
tot. I la manera de fer les coses. Jo no entenc, aquestes posades, el que deu a nosaltres, que molt bé, que infiltracions hi ha hagut tota la vida i en seguirà havent-hi. Per quin motiu no esperes a demà pel matí fer una roda de premsa que probablement pots donar, o roda de premsa o comunicat, però pots donar molt més detalls? Al final avui el que has aconseguit és que no es parli de la victòria del Barça, que és un Barça que està a punt de guanyar la Lliga, no? I no sé, jo la manera de fer les coses, la manera d'actuar, realment parla d'aquest desgavell que hi ha ara mateix al Barça, i que és així, que uns van per un camí i uns altres per un altre.
Crec, jo més que vagin uns camins un cop a l'altre, que crec que és una cosa que ja podem intuir, que seria una gestió molt presidencialista, molt d'una sola persona. És el gran triomf de Joan Laporta, i molta gent no va votar perquè sigui Joan Laporta el líder que necessitava, una figura que era messiànica. I veient un miqueta el perfil de la directiva, si el comparem amb el passat, ja es veia que seria Joan Laporta rodejat una sèrie de gent que va amb ell, però que no tenen un pes realment dins de la gestió, i això ha provocat que molts dels executius, les persones que en aquest cas havien de portar idees noves, hagin sortit. És un club extremadament presidencialista, s'està tornant. I això a molts socis els sembla bé, i per això el van votar, perquè creuen que Laporta és la figura de la mà forta, capaç de solucionar-ho tot, però per això torna una miqueta a la figura de l'equilibrista que està fent mil coses a la vegada. Clar, no pot ser l'home orquestra que es dediqui a tancar l'Espai Barça ell, que es dediqui també a decidir si Messi torna, a tancar les operacions, no arriba tot. En algun moment has de delegar i has de tenir una gent de confiança. I la pèrdua del Mateu Alemany, crec que la Marta l'explicava molt bé, és que era l'aliat perfecte que tenia Joan Laporta. En funció de la persona que arribi, si no arriba una persona a perfil baix o directament no es cobreix aquesta posició com va passar amb Ferran Reverter, doncs cada cop s'estarà configurant aquesta aquesta idea d'un
club aprimar el club
en què mana, bueno, en què el president està relativament sol.
Absolutisme, en el fons és absolutisme.
Sí, presidencialisme. Que ja podem intuir-ho, crec. De fet, crec que quan va dir les eleccions ho veníem a dir, no? Que era un projecte molt de Joan Laporta. Fins on arribarà això? De moment se n'està sortint, va tirar endavant. És que és molt bo improvisar en Joan Laporta.
Sí, però
clar, això té un risc, que és el dia que es trec la joguina.
Fins quan? Clar, perquè ara mateix el panorama, o sigui, avui, que hauríem d'estar celebrant que el Barça ara mateix està a 2 punts de guanyar una Lliga, el panorama, amb la sortida de Mateu Alemany, és que l'àrea esportiva queda coixa, l'àrea econòmica fa anys que està tocadíssima, Barça TV es tancarà, retallades a tort i a dret, com hem explicat aquí a RAC1, l'Espai Barça fa, que també ho explicàvem aquesta setmana, encara t'endeutis molt més, no?
A nivell institucional,
trasllat a Montjuïc,
amb tothom, no tens cap aliat, ni UEFA, ni Lliga, ni Federació.
Cas Negreira, no l'oblidem, cas Negreira, inscripcions de Gavi, de... És que clar, tens tantes carpetes obertes, tanta aigua entrant a la barca.
I és una diferència, Aleix, crec que a nivell institucional Joan Laporta s'havia enfrontat en situacions com aquesta, perquè després de la moció de censura que va viure en aquella primera etapa com a president, hi va haver un canvi brutal i ell va rodejar-se.
Perdona, recorda Rossell, no? Li van marxar els primers, clar. Va marxar
abans de la Champions de París, després hi va haver la moció de censura i més canvis, però on Laporta havia tingut molta, molta, molta estabilitat sempre en el primer mandat va ser en la part esportiva. Ell va tenir un entrenador que va ser primer, Frank Rijkaard, el va mantenir i li va donar 2 anys, aquells 2 que ja no es van guanyar fins que va acabar el seu contracte, ja va marxar Frank Rijkaard i després va arribar Guardiola i el va mantenir fins al final del seu mandat, i va tenir sempre a Chiqui Begiristain. És a dir, era una parcel·la on Laporta era, tinc una idea, crec amb aquesta idea i vaig fins al final. Aquesta, en canvi, va començar amb els dubtes de Koeman, de què feia, de si seguia o no. Se'l va quedar a contracor i va haver de renunciar i fer-lo fora, cosa que no havia fet en el primer mandat, i apostar per Xavi. I ara la tormenta ve per dalt, cosa que tampoc li havia passat, perquè, com ara recordava, va tenir a Chiqui Begiristain. És a dir, s'està enfrontant a una situació d'improvisar una cosa que jo crec que a Joan Laporta no li agrada, que és el que no hi hagi estabilitat també a la part esportiva. I que veurem com la gestiona ara, havent d'encertar amb aquest canvi tan important, en aquest context que estàvem explicant del que li has de vendre a la Lliga per poder planificar la propera temporada, de trobar algú que sigui capaç d'enfrontar-se a aquesta situació.
És que insisteixo molt amb la paraula perfil. O sigui, perquè al final de secretari tècnic o de director esportiu, com li vulguis dir, ja tens Jordi Cruyff, que és algú que t'imprimeix la filosofia, que s'entén molt bé amb Xavi, que pot delimitar quines han de ser les línies mestres a l'hora d'anar al mercat, que pot fixar-se més en la part futbolística, però és que el que et dona Mateu Alemany és justament el que necessita ara el club, que és aquesta vinculació tan estreta amb el tracte, amb la Lliga, els codis de la Lliga, el llenguatge, la normativa. O sigui, no, el Barça no està en una situació com les habituals d'altres anys, d'altres mercats, que lliurement podia anar al mercat de fitxatges i que amb l'ull clínic d'algú que en sàpiga molt de futbol i que sàpiga de negociar, doncs pot sortir amb igualtat de condicions amb els altres clubs. Tu necessitaves algú amb aquesta habilitat, no només negociadora, sinó també de càlcul i de coneixement profund del que és la Lliga i amb tots els paranys i tots els marges que et posa la patronal de Tebas.
No, anava a dir només molt ràpid, que era un dels punts que destacàvem de Mateu, que tenia bon fil amb Tebas i amb la Lliga, i que de cara al que venia semblava que era important. Veurem el qui vingui, doncs si té aquest fil i com ho gestiona.
Insistim,
o sigui, que problemes n'havia tingut, també sí. Mateu Alemany amb la Lliga, no vol dir que això que no necessita tenir, però que la persona que posis és una persona que haurà de tenir habilitats també en aquest sentit, que va més enllà del mercat, ara ser director esportiu del Barça.
Sí, i tant, com deia la Marta. Antonio Cordón és el principal candidat a ocupar la plaça de Mateu Alemany i treballar colze a colze amb Jordi Cruyff i amb la comissió esportiva, amb l'àrea esportiva. Per recapitular-ho tot, 11:38 de la nit, just quan ha acabat el Barça-Osasuna, hi havia parlat Xavi Hernández en roda de premsa, eren quarts d'11 de la nit, sí, 10 i 20 minuts eren pràcticament, quan el club ha fet un comunicat que deia que Mateu Alemany es desvincularà del Barça a partir del 30 de juny perquè té una nova proposta professional. Pel que us hem explicat a RAC1 és l'Aston Villa, aquesta proposta professional, l'equip que entrena Unai Emery, on hi ha Coutinho, on hi ha Luca Digne, entre d'altres exjugadors del Barça, li han ofert una proposta multimilionària, irrebutjable, i Mateu Alemany ha decidit anar-se'n cap a la Premier League a partir de l'1 de juliol. Per què? Perquè entre altres coses coses, no està del tot content amb la planificació esportiva de la pròxima temporada i veu certes discrepàncies en algunes de les planificacions o carpetes que hi ha obertes de cara a la pròxima temporada. En el comunicat del Barça diu que, malgrat que Mateu Alemany es desvincularà del club l'1 de juliol, gràcies a un acord amistós, s'ha compromès a tancar totes les operacions del primer equip aquest estiu, encara que n'hi hagi alguna que es faci en el darrer instant del mercat. És a dir, com deia el Toni, encara que n'hi hagi alguna el 31 d'agost a les 12 de la nit, Mateu Alemany, segons el comunicat del club, s'ha compromès a tancar-la, tot i que ja estarà treballant per l'Aston Villa.
En el mateix comunicat que diuen que es desvincula el 30 de juny.
Sí, sí.
Té molt sentit.
Sí. Pel que dèiem, té permís, no?, per poder fer això de l'Aston Villa. Vull dir que ell ha arribat també a aquest acord amb l'Aston Villa.
Club és que ell ha demanat el permís per poder-ho fer.
Doncs
aquí, que els ha dit que té el permís del club per poder-ho fer.
Un dubte. Ignoro totalment la legislació. No sé si és... Es poden fer operacions en nom del club sense tenir contracte, o se li fa un contracte temporal, com si fos autònom, com funcionarà?
Com ho cobres, això?
Clar, ignoro si existeix algun tipus de protocol que ho dic perquè, com ja sabem com són les coses, que no aparegués ara el típic club de torn o Tebas dient impugno perquè està treballant sin contrato i que ja no... És a dir, això hauríem de parlar-ho, entenc, amb un especialista legal i com ens ha agafat amb els pixats al ventre no ho sabem, però bé, vull dir que aquests detalls també s'han de tenir en compte, perquè sí. És una situació molt estranya, que jo no recordo algú que tingui... Cal de veure quina és la data de signatura del contracte amb Aston Villa, perquè algú tingués un contracte mitjana amb un altre club...
Hi ha conflicte d'interessos, és claríssim, claríssim.
No sé. El que dèiem, que està treballant per un i el truc a un altre, espera un moment que... Sí. I de fet, el que dèiem abans, que explicaven la manera de fer les coses, l'especulació és terrible, no? I quan treus aquest comunicat amb coses que no acaben d'especificar tot és quan s'especula, i per mi l'especulació és el pitjor que hi ha, i per això el que dèiem, no? Que fins a quin punt no et surt a compte... Demà amb un comunicat pots explicar moltes més coses, o directament convocar a mitjans de comunicació i fer una roda de premsa i explicar-ho tot. Jo és que el tema de l'especulació la considero terrible, i realment, al final, el que es fa mal per mi és el Barça, potser diuen coses que no...
Clar. Bé, no sé, no. A veure si podem gaudir una mica de la victòria contra l'Osasuna i de que la Lliga està més a prop que mai. Dami, que hi ha una falta perillosa aquí al Real Arena, a veure...
Pot ser la sentència definitiva, no, ja? La Lliga que està a tocar... Pot ser el 2-0, és una falta enganxada a la línia lateral de l'àrea. Una caiguda de Mikel Merino que no ha estat penal per mil·límetres. Courtois, que està acabant de col·locar la tanca, hi ha una petita discussió amb Pulido Santana per la ubicació exacta de la tanca defensiva. Veurem si és Carlos Fernández, veurem si és Oyarzabal, també hi és David Silva. És una falta que s'ha de llançar de manera acuradíssima perquè la pilota no pot agafar massa trajectòria. Recordem, el Madrid en 10 per l'expulsió de Dani Carvajal des de fa una estona, guanyant amb el gol d'ataque Cuba 1-0 la Real Societat. Busca el segon, falten 10 minuts. Al Madrid, agafat amb pinces contra les cordes, aviam el llançament de falta amb Oyarzabal. Compte el xut de Merino! Acaba traient Courtois. Estava molt tapat el porter del Real Madrid. Per ara sobreviu l'equip de Carlo Ancelotti, que per cert ha vist targeta groga per protestar el tècnic italià del Real Madrid. Recta final, se salva momentàniament el conjunt blanc, que està actuant ja sense cap mena de fe aquí a Noeta, deixant que passin els minuts. Continua la derrota blanca, 1-0, pensant ja en la cartuja.
Escolta'm, Dami, tu que ens estaves sentint aquí al Real Arena, què et sembla tu?
Em sembla una notícia fatal pel Barça, que, com explicàveu ara, ve a retratar una miqueta tot el que, tota la situació de desgovern del club. En aquest cas, és evident que potser poca cosa hi podia fer el Barça ara mateix, però jo crec que la marxa d'Alemany, en el sentit de que marxa un equip com l'Aston Villa, ve a retratar una miqueta la situació del futbol espanyol. Si algú es pregunta com pot ser que un director esportiu d'un club tan gran i tan enorme com el Barça marxi a un equip que té un poder tan menor com és l'Aston Villa a priori, no? Hem vist Àlex Moreno del Betis marxa a l'Aston Villa. Veiem com clubs de mitja taula anglesa li prenen jugadors a equips de situació de posició de Lliga de Campions de la Lliga Espanyola. En aquest sentit, la Premier s'està menjant la Lliga, no només a nivell de jugadors, sinó a nivell també de direcció d'executius. I això és el que és preocupant, que jo crec que això ja va més enllà del Barça, sinó que té a veure amb totes les estructures del futbol. A partir d'aquí, o el Barça porta a un director esportiu que sàpiga relacionar-se molt bé, no només amb la Lliga, sinó també amb les altres instàncies europees, amb la UEFA,
amb la FIFA, etc, o tindrà molts problemes perquè Mateu Alemany era un element molt cotitzat. I ja per últim, jo sí que haig de dir que no em crec tota aquesta situació de que pugui estar treballant per dos clubs alhora. No me la crec bàsicament perquè aquest tipus de feina que fa Mateu Alemany i tots els directors esportius, si ens la imaginem visualment, en el moment en què tu estàs tancant el mercat, estàs enganxat al telèfon parlant amb el... Imaginem-nos-el quan estigui a Anglaterra, parlant amb el del Leeds, amb el del Brighton, amb el del Manchester United, reunint-se amb un representant que li porta un jugador. Aleshores, ell físicament estarà a Birmingham, no? Què ha de fer? Viatjar a Barcelona? Penjar el telèfon mentre està parlant amb el del Brighton per atendre una trucada del Barça? Jo em sembla absolutament inviable i que, com deia, ho té a veure... ha de tenir a veure amb una explicació comunicativa que ha donat el Barça, però jo aquesta explicació no me la crec, i jo crec que ara mateix Mateu Alemany ja està planificant l'Aston Villa i que qui vingui, si és Cordon, ha d'estar ja planificant el Barça.
Doncs mira, ara tornem, Dami, que sucarem una mica de pa en aquesta nova ensopegada del Madrid. Queden 7 minuts més l'afegit a Noeta, però avui es va produint tot pràcticament en directe, són 3 quarts de 12 de la nit. Hem explicat ja el nom del possible substitut de Mateu Alemany. De fet, és el principal candidat, pel que sabem a RAC1, d'ocupar el lloc de Mateu Alemany, que és Antonio Cordón, que havia estat, bé, Antonio Cordón Ruiz, va néixer el 63, per tant ara té 59 anys, a Badajoz, és extremeny, i ha estat director esportiu del Betis fins al mes de febrer. De fet, va guanyar la Copa del Rei de la temporada passada amb el Betis. Ha treballat també al Mónaco, l'any en què el Mónaco guanya la Ligue 1, la Lliga Francesa. Ell és el director esportiu també del Mónaco. Ha estat amb Jordi Cruyff al Chongqing Lifan de la Lliga Xinesa, la Federació Catalana de Futbol. Ha estat al Granada. I també va treballar durant 17 anys al Villarreal. Va començar com a ullador del Villarreal i es va acabar convertint en el director esportiu del club groguet, i durant 17 anys va formar part del Villarreal. És pràcticament l'etapa en què ha treballat més temps Antonio Cordón. I hem trucat d'urgència al company Javi Mata, de Ràdio Villarreal. Hola, Javi.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Perdona les hores, eh? Només per saber una mica com és la figura d'Antonio Cordón, que pel que sabem nosaltres és el principal candidat a ocupar la vacant de Mateu Alemany a partir del 30 de juny, i si s'acaba confirmant volem saber una mica això, com treballa, quin record en teniu aquí a Villarreal d'aquests 17 anys que va estar aquí.
Vale, com has explicat, Antonio Cordón arriba al Villarreal primer treballant en la cantera com a ullador. És el que organitza i construís el que seria el Villarreal B, vale? Quan arriba Roig, el Villarreal té que construir l'equip de base, i vol pujar ràpid per a tindre una base sòlida de futbolistes.
Real. Espera, Javi, que ja gola el Real Arena. Cántalo, Dami!
Gol de Barrenetxea! 2-0, i ara sí, Lliga a tocar, Lliga més a prop que mai, marca Barrenetxea pel pal de Courtois, el Madrid que passa de tot, el Madrid que passa de la Lliga, el Madrid que està absolutament desfet, el Madrid que ja només mira cap a la Copa, el Madrid que mira cap a la Champions, però que d'aquesta Lliga ja no en vol saber absolutament res. Naufragi madridista al Real Arena, marca Barrenetxea, Real Sociedad 2, Real Madrid 0.
Doncs el Barça a 2 punts, només de ser campió matemàticament, i al Madrid sí que se li farà llarga aquesta Lliga. Com no li vagi molt bé a la Copa i a les semis de Champions amb el City, sí que se li farà llarga. Bé, Javi, perdona, que estem aquí com a mínim celebrant alguna cosa, perquè després de la notícia Mateu Alemany celebrem també que el Barça s'acosta a la Lliga.
T'explique. Cordón va arribar al Villarreal com un treballador de la casa. A poc a poc, el dia de dia, va organitzar i va construir el que era el Villarreal B, que va acabar arribant a la segona divisió, i això li va donar el salt al primer equip. Recordeu que el Villarreal era un equip prou presidencialista en el que José Manuel Llaneza era el que portava el tema dels fitxatges, i Cordón comença a fer una secretaria tècnica. I és el que construís de base el que és l'entramat del Villarreal, la seva secretaria tècnica. I ho fa molt bé, perquè el Villarreal, si recordeu, és el que va fer Cordón, i és el que jo crec que pot fer el Barça, era treballar no sobre fitxatges cars, claro, perquè el Villarreal no podia arribar ahí. Què feia el Villarreal? Buscava futbolistes d'un perfil bo que fueren assequibles i que pogueren, claro, explotar en el Villarreal. I ha fet fitxatges, jo diria, d'un nivell important, no? Per exemple, mira, en el Villarreal va tindre fitxat a Lucas Moura. Recordeu a Lucas Moura? I no el va portar perquè
sí,
el promovia. A Gabriel Paulista també és un fitxatge d'Antonio Cordón. Ell treballava molt bé el futbol sud-americà, molt bé Brasil, i sobretot el que va fer era, bueno, pues construir Bacambú, per exemple, el fitxatge de Cedric Bacambú al Villarreal Club de Futbol quan no el coneixia ningú, i aquest tipus de jugador, ¿vale? Perquè el Villarreal sempre ha buscat aquest mercat, un jugador jove de projecció i que arribara així a pegar el salt. Eric Ballí, per exemple, de l'Espanyol, quan havia jugat 4 partits a l'Espanyol, Cordón també va fer aquelles apostes.
Va anar al United, Ballí, després.
Sí, va anar al United. El Villarreal en un any i mil li va treure 40 milions a aquest futbolista. Claro, Cordón, en aquest treball, va arribar un moment en el que tenia molts pretendents, sobretot el Coudi del Mónaco. I ahir és quan se'n va anar del Villarreal després de tant de temps, perquè el Villarreal no podia pagar el que el Mónaco li... A més, és curiós perquè aquest Cordón que va al Mónaco, el Villarreal juga la prèvia de Champions en aquest Mónaco, i aquest Mónaco arriba, crec, a les semifinals i acaba guanyant la Lliga. I aquest és el Mónaco, quan juga contra el Villarreal, Mbappé està a punt d'anar-se'n al PSG, i ell és el que el convenç, diguem, perquè li donen el salt. Comencen a fer-lo debutar i a jugar en aquesta etapa. Està en el Mónaco, guanya aquella lliga, arma un equip competitiu i fitxa, però ho dic, per l'entramà de clubs del xinès, que no recordo que li diuen, que tenia el Granada, tenia un munt de clubs, i ahir se passa un grapà d'anys, diguem, pegant la volta al món. Ell me contava que estava un poc, crec que anava, va estar a la selecció d'Equador, bueno, va estar viatjant per molts llocs, i quan ja va estar tan cansat va decidir tornar a Espanya. Volia tornar al Villarreal i el Villarreal no tenia, diguem, en aquest moment, aquest espai per ell, i va acabar en el Betis de la mà de Pellegrini, perquè ell també va treballar molt en Manuel Pellegrini, i per això va acabar en el Betis.
Ah, el Villarreal, no? Van coincidir?
Sí, sí, clar, van coincidir. Quan arriba Pellegrini, Cordón ja està, sí. I també es fan molt bona amistat, i diguem que els fitxatges de Pellegrini i tal, Cordón estava dins d'aquell Villarreal Club de Futbol. A mi m'agrada Cordón dos coses, que és un tio molt tranquil, que per vosaltres ho vindrà molt bé, o sigui, és un tio, saps, que no s'altera, jo diria que sempre està, diríem, en un perfil sempre tranquil, i després, que jo crec que per a anar ahir seria l'oportunitat per a certificar el que tots pensem, que sempre ha estat un dels millors directors esportius ara mateix que hi ha. El Villarreal va fer una gran feina, el Mónaco també la va fer, el Betis jo crec que la peta, i jo tenia entès que ell volia, si era un projecte, quedar-se prop de casa, ell està així ara, i bueno, seria un bon projecte per a ell. M'agradaria veure en el Barça, perquè sempre he tingut que treballar, inclús en el Mónaco, saps? En un perfil més baix, i ara tindria un perfil més alt. I a més, jo crec que és un tipus que sap treure potencial a això, que del Villarreal, per exemple, la llista és llarguíssima de futbolistes que han acabat sent jugadors de primer nivell importantíssims i que buscava el Villarreal per llocs que, a lo millor, mira, per exemple, jo recordo alguns que no han existit bé, no? Però altres, la veritat, que sí que s'ha notat i sa mà, no? I se saber buscar en llocs on altres... Pues no buscar. Mira, jo recordo una cosa d'ell, i és que quan el Villarreal va començar a... Pues recordo que el Villarreal era un apassionat del futbol sud-americà. Val? Cordón era dels primers secretaris tècnics que anava a tots els sud-americans sub-17, sub-17, sub-20, i el Villarreal va tindre una etapa que era, fitxava molts... Mira, Marco Rubén, Cáceres, aquell que vau fitxar vosaltres, es va fitxar ell d'Uruguai.
Martín,
i va durar el Villarreal 6 mesos. Recorda que el representava Fonseca, bueno, pues se va fitxar ell.
Ja.
Ell fitxava, i aquest perfil de futbolista es fitxava tots. No. I recorda que una volta me contava que a la cap de 3 o 4 anys ja està en tots els clubs grans i ja va ser un mercat impossible per al Villarreal, perquè els que... Mira, per exemple, perquè vos feu una idea, el Villarreal de Futbol va tindre firmat al defensa brasiler del Chelsea tota la vida. Joder, que me'n va el nom.
David Luiz.
No, a l'altre.
Thiago Silva.
A Thiago Silva. El Villarreal va tindre a Thiago Silva firmat per Cordón i el va limpiar el Milan. Hòstia. Per exemple, ¿vale? Perquè vesgueu ixe perfil.
Però estem en les mateixes, perquè el Barça és el Villarreal d'aquella època, vull dir que no sé si tindrà duros, no sé si tindrà duros per competir amb segons quin equip, Però sí, bueno, que m'has alegrat la nit, com a mínim a mi, espero que algun oient que sigui seguidor del Barça també, perquè m'has pintat aquí un personatge que jo desconeixia que fa bona pinta.
No, és un personatge que està en la gent que porta, no sé els anys que porta, però en Villarreal moltíssim, i sobretot és el que dius tu, és un perfil de trobar aquest tipus de futbolista. Per exemple, jo, el futbolista tipus del Villarreal és Foyt, ¿vale?
Foyt. Mm-hmm. Aquest li era del Barça.
Claro, diuen que el vol del Barça tindrà que pagar, Prou.
No, li agrada, jo dic li agrada.
Doncs ja no li agrada. Si ha de pagar, ja no li agrada.
Bé, no, i ara hem de veure qui va allà amb la maleta a negociar, perquè és que clar...
Home, si és abans del 30 de juny, Mateu.
Potser hi van Mateu i Cordón.
Si no, quan es confirmi Cordón, sí. Deies, Javi, deies. Que
no, ja, que Cordón així tindrà més facilitat de negociació, que es coneix a tots de tota la vida. O sigui, yeah. Tindrà, saps, possibilitat. Sí, el perfil es dice, no, es Bacambú, Foyt, o sigui, futbolistes que a lo millor no apareixen jugadors ahir d'un renom espectacular, però que finalment són competitius, molt competitius. Molt i jo crec que, bueno, que pot fer-ho bé. O sigui, ho
Tant de bo.
Mira, per exemple, el Betis que ha fitxat a este extrem, André Luis, crec que li diuen, no? Que tenen ara, o Felipe Luis, no? Este l'ha fitxat ell, no? Que a més crec que a mi la tria estar allí, me pareix un futbolista en una projecció important. Bueno, veurem. El Villarreal ho va fer bé. Ho va fer bé per nivell de que el van fitxar. Va ser l'únic, el primer traspàs del Villarreal en aquest aspecte, no?
Tu m'estàs parlant del Luis Enrique André Rosa da Silva, este, sí, del Betis. Sí. No, pues sí, aquest fa bona pinta, aquest fa bona pinta.
Sí, a més, el futbol brasiler, ell tenia molt de domini en el futbol brasiler, moltíssim. T'he de dir, va fitxar Lucas Moura i finalment no va entrar per una història econòmica, però el tenia convençut. Va portar a Gabriel Paulista, que va renyir molt en Marcelino, perquè Marcelino no creia en Gabriel Paulista i Gabriel Paulista va acabar traspassat a l'Arsenal. Mm-hmm. O sigui, també el Villarreal va treure un rendiment econòmic altíssim i va fitxar a Bacambú i el Villarreal va acabar traient-li quasi 40 milions d'euros per l'eixida de Bacambú al futbol xinès. O sigui, té aixos, cordon, així n'hi té uns quatre.
Té bona pinta. Javi, t'ho agraeixo molt. El dia que es confirmi, tornem a trucar.
Sí, home, sí.
Va, una abraçada, gràcies.
Cuidem-vos.
Adéu, adéu. Javi Mata, de Ràdio Vila-real en directe, jo crec que bé, ha explicat la seva experiència i venent molt bé el que podria ser, tot indica, principal candidat a substituir Mateu Alemany a partir del 30 de juny. A veure, queden dos minuts al Real Arena, anem a gaudir una mica, no?, d'aquesta lliga que el Barça ara sí té a tocar, perquè amb la derrota al Madrid li quedaran dos punts al Barça. Ha de fer dos punts en les últimes cinc jornades o que el Madrid perdi dos punts. Dami!
Doncs sí, home, sí, anem a gaudir del que queda aquí al Real Arena. Perdrà el Madrid 2-0, s'han afegit 5 minuts, estem ja en el tram final. S'està parlant, però, Aleix, d'aquest Madrid-Getafe, no?, que és el partit en què el Barça es podria proclamar campió per passar, però que ara queda l'Atlètic de Madrid, que es presentaria la pròxima jornada, si guanyen aquesta, amb un punt per damunt del Madrid, no? Aleshores hauríem d'estar també pendents de l'Atlètic de Madrid en aquest cas, o no? Doncs
tens tota la raó del món. Si l'Atlético guanya demà, es posa amb 69, es posa a 13 del Barça, quedant-ne 15, per tant el Barça sí o sí haurà d'estar pendent de l'Atlético i haurà de sumar també algun puntet a Cornellà al Prat, si vol ser campió ell.
Jornada de transistors, apassionant, doncs, sí, per veure si el Barça és campió per activa o per passiva.
Clar, aquí entra l'Atlético en joc, per tant, l'haurem de mirar, vull dir, el Barça pot ser campió per passiva, però també dependrà del que faci l'Atlético la pròxima jornada, que ara ho acabarem de mirar.
Sí, bé, doncs aquesta és la situació, l'Atlètic de Madrid que segur que voldrà fer punts, perquè el que pel Madrid és diguem que un honor dubtós lluitar per aquesta segona plaça, li és ben bé igual, encara que sempre vol quedar per davant de l'Atlètic de Madrid. Sí que pels matalassers, doncs, és una motivació molt i molt especial, doncs, poder sobrepassar la classificació al conjunt de Carlo Ancelotti. Bé, això està a punt d'acabar. Paperot del Real Madrid avui, era d'esperar, moltíssimes baixes. Ancelotti, que ha vingut aquí sense Vinícius, sense Benzema, sense Camavinga, sense Modric, sense Mendy, sense Alaba. S'acaba el partit, ha perdut el Madrid, la Lliga està cada cop més a prop pel Barça de Xavi. El Madrid, que ha dimitit absolutament de la Lliga des de fa temps, el Madrid que passa de tot a la Lliga des de fa temps, el Madrid que fa temps que s'està arrossegant pels camps d'Espanya, més li val guanyar la Champions, més li val guanyar la Champions. Si li surt bé, es farà més gran la llegenda, si no, és una temporada perquè s'ho facin mirar.
Molt bé, Dami, si hi ha alguna reacció interessant, l'escoltem de seguida aquí en el tram final, ja en la segona hora d'avui del Tu Diràs. Fins ara, Talismà, bona feina.
Molt bé, estarem pendents d'Ancelotti, que com et deia abans ha vist targeta per protestar. No està gens conforme Ancelotti amb la deriva que està agafant el seu equip.
Molt bé, ara ens expliques. Gràcies, Dami, fins ara.
Vinga, fins ara.
3 i la mitjanit, ara seguim aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock, coneix els pilots, fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Que va, t'han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a ver.
¿Y han ganas de hacer vacances?
Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 104 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia t'està oferint la